Som Llaminers, amb Laia Coll i Marc Rodelles.
Hola a tots, Llaminers. En aquesta nova edició de Som Llaminers, coneixem més a fons una de les temptacions més grans per molts de nosaltres. Avui, a Punt 7 Ràdio Sant Celoni, el pastisser Marc Rodelles ens endinsa en el món de la xocolata. Marc, per anar fent una mica de boca, explica'ns alguna cosa curiosa de la història de la xocolata.
Una de les coses curioses que mentre jo vaig estar estudiant em va cridar l'atenció va ser quan, segons la mitologia dels asteques, el déu Quetzal, que era el déu de l'aire, era un semideu de l'aire, els hi va oferir als humans, per fer l'existència més plàcida, els hi va oferir la primera llavor de cacau i els hi va arribar a ensenyar a cultivar perquè la seva vida fos més plàcida i pogués passar d'una manera més amena, no? Perquè els déus que ho tenien tot veien com patia la humanitat.
O sigui que la xocolata realment és un moment que quan estem cansats, agobiats, la xocolata pot anar bé, no?
Home, jo penso que la xocolata sempre pot anar bé. Igual és allò que diuen que té hasta com facultats antidepressives. Bueno, pues, si ens pot ajudar a superar qualsevol cosa o donar força en un moment donat, pues, tot això que tenim, sí.
Quins tipus de xocolata hi ha?
Per exemple, jo començaria una miqueta el que és l'origen, la fava, saps? D'on prové el cacau, de quin hi ha tres tipus. Per exemple, tenim el foraster, el trinitari i el criollo. El foraster és el que s'adapta més bé a la climatologia dels tròpics i de l'Equador i fa que el conreï molt perquè dona molts bons resultats, amb un 82% de la població mundial. Després tenim el trinitari, que és un 13%, i el criollo, que és un 2%. Es cultiva molt poc perquè necessita molts cuidados i per això cultiven menys.
Això diríem que és el cacau, no?
Sí.
Hi ha aquestes tres variants.
Els arbres.
I després tenim el cacau i fem la xocolata.
Sí, s'obre, diguéssim, t'has d'imaginar com una espècie de moniato dur que l'obren i d'allà surt la fava. La fava li fan un premsat i es divideix en dos, manteca de cacau i pasta de cacau. Després ens ho envien cap aquí i a la fàbrica és on hi afegeixen el sucre, la vainilla, la llet, depèn de la xocolata que vulguin.
I com ho fem per fer xocolata blanca? Quins ingredients porta, per exemple?
Normalment és llet, sucre, mantega de cacau, lecitina i vainilla. El que té és que la xocolata blanca, en segons quin país i així, no està catalogada com a xocolata perquè no té pasta de cacau. O sigui, li falta un component directe de la planta. Després el que té és que ara hi ha moltes cases de xocolata que incorporen iogurt, que també és un làctic i li dona un to àcid molt bo.
Això, referent a això que acabes de dir, que hi ha països que no la cataloguen com a xocolata, des del teu punt de vista, la xocolata blanca és xocolata o no és xocolata?
Jo quan m'ho van plantejar vaig dir, tenen raó, el que passa que, clar, vull dir, fer canviar el que és a la cultura de la gent que el que tota la vida li porten dient xocolata no és xocolata, segurament és com un impossible, no?
Molt bé. Quins tipus més de xocolata hi ha?
Val, hi ha el de xocolata en llet, que a diferència de la blanca, el que ja hi posen és la pasta de cacau. Després hi ha aquesta, ja sí que estaria catalogada tot arreu com a xocolata. El que té de diferent és això, la pasta de cacau.
I quin més? La xocolata negra?
Sí, la xocolata negra ja es traurien tot el que és llet, iogurt i tot, i es quedaria la pasta, la mantega de cacau, el sucre, la vainilla i la lecitina. La lecitina és un emocionant, perquè tot acabi de quedar lligat.
Vale, i a part d'aquestes també tenim una que ens has estat explicant abans, que és la xocolata plàstica.
Sí.
I és una xocolata, bon, curiosa. I explica'ns una mica per què serveix, com es fa.
Vale, aquesta xocolata plàstica és, per exemple, un as que em guardo a la màniga quan tinc que fer escultures, no? O sigui, sí que és veritat que és una xocolata que et recorda la plastilina. El que té és que quan te la menges és molt grassa i molt dolça. És una xocolata on te l'incorporo un vers de sucre, l'incorporo un almíbar i un excés de mantega de cacau. I això et fa que sigui més manejable. En concursos i mones ho pots fer servir però amb un tant per cent molt poc. O sigui, per exemple, ara estic fent una peça d'uns 10-12 quilos, el que té pues, porta 10-12 grams, que és el bec d'un mussol, pues, per no complicar-me la vida ho faig amb això, però bueno.
Quanto menys el teu gust de xocolata?
No ben bé, porta molt poca xocolata blanca i després tot el que té és carga de grassa i almíbar. És una xocolata plàstica.
Després, a part de les tres xocolates, les tres tipus que hem comentat, també hi ha la de xocolata d'origen.
Sí, aviam...
Què és ben bé aquesta, la xocolata d'origen? A què li diem xocolata d'origen?
La xocolata d'origen és quan, per exemple, si agafen tot el trinitari de, per exemple, de Mèxic, de, o sigui, de cada continent, per exemple, Àsia, Àfrica i Centroamèrica, el que tenen és que agafen tot el trinitari, l'ajunten i d'allà en fan xocolata, no? Molta. El que té és que quan busques l'origen és una xocolata que saps que té les característiques només de, del punt on te l'han recollit, perquè d'allà l'extreuen i és en com t'arriben a tu. Amb unes característiques pues, que segurament la que hi ha a Sri Lanka no té res a veure amb la que hi ha a Àfrica. Per la climatologia, encara que sigui diferent, pues, hi ha canvis.
I quin gust té aquesta xocolata?
Aquesta, per exemple, aquesta de Venezuela és d'un 72% i el que té és unes connotacions molt àcides i poc dolces i després va tirant cap a l'amarg. Jo ara estic treballant amb aquesta xocolata i l'estic combinant amb ceps.
Amb ceps, amb bolet?
Sí.
Explica això una mica, com combinar xocolata amb bolets.
Sí, bé, bàsicament és una miqueta de forma indirecta perquè preparo un mousse de ceps i després va dintre d'una càpsula de xocolata en forma de bolet i, bueno, és això. Sembla que no pugui ser, però, bueno, si tu pares a pensar, jo em vaig pensar en aquests fruits del bosc, una cirera de pastor, d'esboix, no, amb aquest toc àcid, doncs ho vaig relacionar ràpid amb un bolet que podria estar a sota seu i bueno, doncs ho he barrejat per aquí i sembla que ha quedat bé i té bastanta acceptació, sí.
I és ben bé que ja ho podem fer-ho tot amb la xocolata. Abans comentaves també que havies fet bombons amb Quico.
Sí, tenim per exemple una gamma de torró salat a casa que és amb pipes, hi ha el de Quicos i hi ha el de cacauets, així és amb mel i sucre. Aquests tres tipus els faig per la gent que no li agrada tant menjar el que és la xocolata aquest i busco el contrapunt dolç-salat del fruit sec. I bueno, és una manera de que la gent que el dolç se li fa que no disfruta tant, però és una manera que pugui menjar postres també.
Molt bé, i ja que estem parlant del tema de què està ben combinada la xocolata o amb què es pot combinar, quin creus que és el millor ingredient per combinar la xocolata?
Aviam, jo per mi, i he provat moltes coses, moltes combinacions, una de les coses que poder ha sigut sempre la meva preferida és la xocolata negra amarga amb taronja, amb pell de taronja també. Jo trobo que és una de les combinacions espectaculars.
Perquè la xocolata, que és millor menjar-la de postres, durant el dia...
Bueno, aviam, sempre hi ha un moment, no?, on es pot fer el llaminer. Jo, sobretot a casa, n'acabo menjant més entre hores que a l'hora del postre, perquè normalment ja no d'allò, però quan estic preparant un postre o provant alguna cosa, pues, al llarg del dia també va molt bé, perquè entre hores, si tu arribes a menjar això, pues, també et dona una miqueta d'energia per arribar a entrar àpat i àpat, no?
Quina és la més aconsellable per nens?
Bueno, bàsicament, és que avui en dia amb això de les intoleràncies això, i els làctics és una miqueta complicat, però bueno, si es poden menjar la xocolata blanca, els hi aporta de llet i calci i tot el que d'allò. El que passa que bueno, sempre hi ha el punt de que a mi m'agrada que els nens triguin i si les mares el deixen, doncs, pues, bueno.
Per què hi ha marques de bombons que durant l'estiu no són al mercat, les treuen?
Bàsicament, el que és la calor sempre perjudica molt el bombó, no? I els bombons a l'estiu es solen fer malbé, es poden desfer... Bàsicament això, la calor els desfà i es fan malbé. Després el que tenen és que, per exemple, hi ha altres marques que hi afegeixen, eliminen tota l'aigua del bombó i ho canvien per altres coses i el que fan és una miqueta més de durada, però normalment el juliol, l'agost, no hi solen haver bombons, no costa molt de trobar-ne.
Així doncs, la millor època per menjar xocolata i bombons seria l'hivern?
Sí, el resto de l'any està bé, és més fàcil de trobar-ne. El bombó el que té és a l'interior del bombó, xocolata se'n sol trobar.
Veig que el món de la xocolata té realment moltes i moltes coses per explicar, moltes combinacions, moltes aplicacions. Què et sembla, Marc, si continuem un nou capítol de la xocolata en properes edicions d'aquest programa Som Llaminers? I acabem d'explicar tot això de la xocolata.
Va, jo per mi perfecte, vull dir, ja ho acabarem de parlar i ho acabarem de tastar, no?
Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui de Som Llaminers i recordeu que ens podeu escoltar a través de ràdio a la carta a www.santceloni.cat/ràdio i enviar-vos els vostres dubtes o suggerències a la direcció de correu electrònic radio@santceloni.cat.